app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Bon dia, són les dues. Joan Laporta defensa la seva gestió en el cas Negreira. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia. El president Blaugrana assegura que durant el seu primer mandat tots els assessoraments que va fer Enríquez Negreira van ser per escrit o en vídeo i ha carregat contra el president de la Lliga, Javier Tebas, per voler desestabilitzar el club.
Ja s'ha tornat a treure la careta. Ara ha manifestat el seu desig que jo deixi de ser president del Barça. Doncs, mireu, això no és casualitat, tampoc, perquè anem bé, anem cada vegada millor i el senyor Tebas apareix de forma recurrent per tal d'intentar, doncs, desestabilitzar-nos.
És la primera reacció del president del Barça més enllà del comunicat que va emetre el club Blaugrana poc després que esclatés el cas.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida ampliem aquesta informació, escoltarem aquestes primeres explicacions de Laporta i les últimes novetats al voltant de l'escàndol, també les amenaces de Vladimir Putin, que avisa Occident que no es planteja res més que no sigui la victòria a Ucraïna.
Ells van desencadenar la guerra i nosaltres vam fer servir la força i la continuarem fent servir per aturar-la.
El president rus ha anunciat que deixa en suspens l'últim tractat de desarmament nuclear amb els Estats Units. Dani Alves continuarà a la presó sense fiança. El jutge tem que fugi si el deixa en llibertat. I també hi ha novetats al voltant del cas d'Helena Jubany. Ara la justícia torna a investigar el primer sospitós del crim. Més enllà d'aquestes novetats que us explicàvem del cas Negreira, hi ha altres noms propis relacionats amb l'actualitat esportiva, per exemple el de Ferran Torres, que confia poder allargar la seva etapa de blaugrana, tot i que admet el mal inici de temporada.
Segons el davanter blaugrana, la lesió que va patir en la pretemporada li ha impedit rendir el seu màxim nivell. Ara, però, torna a sentir-se amb confiança i espera continuar molts anys més al club. D'aquí uns minuts ho ampliarem. I també explicarem l'última hora dels partits de la Lliga de Campions d'aquest vespre. Comença a disputar-se els partits que falten de l'anada dels vuitens de final. A les 9, Liverpool-Madrid i Eintracht de Frankfurt-Nàpols, que podreu seguir en directe a RAC1.
I l'últim titular pel temps, perquè els propers dies arriben canvis. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Si s'esperen alguns ruixats de cara als propers dies. De fet, aquesta tarda s'escaparà algun xàfec acompanyat de fang cap a les comarques de Ponent i també al Pirineu. A la resta no es descarten quatre gotes, però serà sobretot demà a la tarda i dijous quan aquestes precipitacions guanyaran protagonisme. Demà a la tarda, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també punts del prelitoral. I dijous, especialment a la tarda, aquests ruixats seran més abundants i afectaran qualsevol punt del país. Amb una cota neu que anirà baixant demà al voltant dels 1.600 metres, però ja us podria baixar fins als 800 metres, i tot plegat amb una baixada clara de les temperatures que es farà més evident a finals de setmana.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Laporta, ara ho dèiem, defensa la seva gestió del cas Negreira, assegura que té documents físics de totes les assessories que va fer l'exvicepresident dels àrbitres durant el seu primer mandat, Xavi.
Sí, és la primera reacció del president Blaugrana més enllà del comunicat que va fer el club després que esclatés la notícia. Laporta també ha dit que el cas s'està investigant a fons i ha carregat contra el president de la Lliga, Javier Tebas. L'acusa d'una campanya per desestabilitzar el Barça i de voler Laporta fora del club. Tot plegat ho ha dit en una declaració en què no han més preguntes, després d'un acte que s'ha fet aquest migdia al Camp Nou. Albert Pedrol, bon dia.
Xavi, bon dia.
Anem a pam sobre els pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. Què n'ha dit?
Doncs mira que està molt tranquil perquè tot el que li va demanar durant els seus 7 primers anys de, com a president del Barça té la certesa que es va fer. Una altra qüestió és si hi va haver o no sobrecost. Aquí ja no hi ha entrat. I per què n'està tan segur? Doncs perquè tot el que es va demanar està acompanyat, diu, de la documentació física adient i tot el que es va pagar, assegura, era en virtut d'unes factures que tenien i tenen suport de vídeo i suport documental.
Ara recuperem el tall de la porta. Insistim, explicacions les primeres del president de, del Barça quan fa tot just una setmana. Això va esclatar dimecres. Avui hem pogut ja escoltar el president del Barça, Joan Laporta, fer aquestes explicacions. Això sí, sense preguntes, ho comentàvem, perquè s'ha donat una declaració que ha fet a peu de gespa en aquest acte que ara comentava el Pedrol i en què el president del Barça no ha admès preguntes. Per tant, sobre aquests documents físics en què, segons Laporta, sempre van arribar els assessoraments de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira, Laporta n'ha dit això.
El meu primer mandat, aquests serveis tècnics arbitrals i informes sobre jugadors es feien doncs, amb la factura corresponent i aquesta factura tenia el suport documental i de vídeo que correspon. El que s'ha fet doncs, més endavant està doncs, sota investigació i en el moment en el que tinguem més informació doncs us ho comunicarem.
I deixa'm dir-te, Xavi, que ara mateix aquesta investigació a la qual es referia Laporta és una investigació que el Barça està duent a terme de manera externalitzada, tal com fa uns dies ja va de dir o més especificar el vicepresident del Barça, Rafa Juste, això sí, amb la coordinació del Departament de Compliance del mateix club del Barça.
Estarem atents doncs, a la roda de premsa explicant detalls d'aquesta investigació que, insistim, és en curs, per tant, encara no ha pogut explicar més el detall per on van aquestes investigacions del Futbol Club Barcelona. En qualsevol cas, sobre aquest atac a Javier Tebas, primer de tot recordarem les paraules del president de la Lliga, que ahir va demanar a Laporta que s'expliqués, i si no ho feia, que dimitís.
Home, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el FC Barcelona nada más allá del escándalo, que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no?
Paraules contundents de Tebas, no s'ha quedat curt la porta, a Pedrol.
No, de fet també ha estat contundent, ha elevat el to quan ha parlat de Javier Tebas, diu que el president de la Lliga directament el vol fer fort de la presidència del Barça, que és un antibarcelonista, cosa que ja va demostrar quan volia impedir que Leo Messi jugués al Barça el 2005, això és el que diu Laporta, i que el seu únic objectiu, l'únic objectiu de Tebas és desestabilitzar el club blaugrana.
Ja s'ha tornat a treure la careta. Ara ha manifestat el seu desig de que jo deixi de ser president del Barça. Doncs, mireu, això no és casualitat, tampoc, perquè anem bé, anem cada vegada millor i el senyor Tebas apareix de forma recurrent per tal d'intentar, doncs, desestabilitzar-nos.
A més, després en castellà Laporta també ha afegit que Tebas directament li té fòbia al Barça i que té una obsessió amb el club blaugrana, en tot cas el president del Barça. Ha seguit buidant el pub i ha assegurat que perseguiran tothom qui intenti malmetre la imatge del club.
Qui es dediqui a embrutar o intenti embrutar la història del Futbol Club Barcelona tindrà una resposta des del club contundent. Contundent tant com calgui.
I a banda de tot això, Laporta ha demanat als mitjans de comunicació que facin un exercici del que ell ha definit com a democràcia i que parin de publicar informació que es filtra des de la Fiscalia o bé des de la Justícia, en tot cas, des del cas que s'està investigant ara per part de la Fiscalia.
En què lamentem profundament el seguit de filtracions d'informació, de dades, de documents que s'estan produint d'una causa que està en fase d'investigació a la Fiscalia i que hauria de tenir la màxima custòdia.
I segurament Laporta ha anunciat el que pràcticament tothom esperava. Ha dit que es farà una roda de premsa per aclarir la implicació real del Barça en tot aquest cas, tot i que encara no ha sabut definir la data concreta. Val a dir que això d'avui no es tractava d'una roda de premsa extraordinària ni res per l'estil, sinó que es tractava d'un acte conjunt del Barça i la Generalitat amb la presència de Laporta i també del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, en què s'ha presentat un sistema de seguretat que ha d'evitar l'ús irregular de drons sobre el Camp Nou.
Perfecte, Pedrol, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Tornant, però, a Tebas, sentíem aquest primer document sonor, un document que és d'ahir a la tarda, a més, document potent perquè explicava el que abans sentia, o que si Laporta no donava explicacions, el millor que podia fer era deixar el càrrec. Doncs bé, Tebas va anar més enllà. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi, sí, perquè ell considera que amb els elements que ja es coneixen, el cas Negreira ha d'acabar sí o sí als tribunals. De fet, creu que ho farà a través de la Fiscalia o de la mateixa Lliga.
Yo creo que el camino adecuado es la Fiscalía y un juzgado de instrucción. O sea, para aclarar, como pasó con los otros. Porque con los Asunas habrá un expediente disciplinario, pero hasta el tema penal se tuvo que suspender. Con el tema del Levante Zaragoza pasó lo mismo. Aquí no hemos podido por prescripción deportiva, pero el tema penal está en Fiscalía y se va a abrir. Yo creo que estoy convencido, si no, lo iniciaremos nosotros para que se abra.
Tebas va advertir que si és necessari portar-ho davant la FIFA o la UEFA, que ho farà perquè davant d'aquests organismes el cas no ha prescrit, i preguntat per una comparació amb l'escàndol de la Juventus, condemnada per manipular els seus comptes, va dir que posat en un escenari previ a la condemna, el cas del Barça li sembla encara més greu que el del club turinès. Unes explicacions del president de la Lliga que es van produir després d'una junta on els clubs van fer palès el seu malestar pel cas. En aquest sentit, recordem que Espanyol i Sevilla van fer cadascú un comunicat exigint que es depurin responsabilitats. A més, en el cas del club blanc i blau, aprofitant fins i tot per recordar també el recent cas amb Lewandowski, a qui se li va permetre jugar al derbi gràcies a una cautelar.
I precisament avui s'ha reunit la comissió delegada de la Lliga, formada per diversos clubs de primera i de segona divisió, per tractar també quin paper han de prendre els clubs sobre el cas Negreira.
Sí, la Lliga ha fet saber a la comissió delegada que ja ha remès un escrit a la Fiscalia, com ja va anunciar ahir Tebas, ara ho comentàvem, i altres actuacions que en aquest moment la Lliga considera que no ha de fer públiques per no perjudicar la investigació. La comissió delegada també vol deixar clar que la gran majoria dels clubs van expressar la seva profunda preocupació per aquest cas, que consideren de màxima gravetat. Per això, tots els clubs van voler fer un comunicat conjunt per condemnar els fets, un comunicat que no ha vist la llum de forma conjunta perquè ni Barça ni Real Madrid hi estaven a favor, vaja, que s'hi van oposar. Tant la Lliga i la seva comissió delegada treballaran activament per aclarir qualsevol irregularitat i estan seguint molt de prop, diuen, tota la investigació.
En definitiva, que el cas va esclatar no fa ni una setmana, perquè va ser dimecres de la setmana passada, però dia rere dia n'anem sabent detalls nous. Avui mateix destaca el que publica l'Espanyol. Enríquez Negreira alega un principi d'Alzheimer per no haver de declarar.
Exacte, pel que llegim, Negreira es va acollir al seu dret a no declarar i més tard vam saber per què, quan els seus advocats van presentar un informe mèdic en què s'assegurava que l'ex número 2 dels àrbitres té un principi de demència. Ara, depenent del grau de la malaltia, fins i tot el podrien exonerar de respondre davant la justícia pels pagaments del club blaugrana. I aquesta mà dura és el que li han demanat precisament els clubs de primera a Javier Tebas.
I tot plegat mentre el comitè tècnic d'àrbitres continua fent la seva particular revisió interna. Ara ha enviat una circular a tots els seus membres per preguntar-los la relació exacta que tenien amb el fill d'Enríquez Negreira.
Una circular que ha publicat TV3 amb quatre qüestions. La primera, abans del mes de maig del 2018 has tingut algun tipus de relació amb ell? En cas afirmatiu, explica quin tipus de relació era, en quin període va tenir lloc i en cas de tenir compensació econòmica, quines eren les quantitats abonades. Segona pregunta, abans del mes de maig del 2018, en algun moment has estat acompanyat per Enríquez Negreira a l'estadi on havies estat designat per arbitrar? En cas afirmatiu, digues quins partits i en quina data. Tercera qüestió, després del mes de maig del 2018 has tingut algun tipus de relació amb ell? I també, en cas afirmatiu, s'ha d'especificar. I la quarta, després del mes de maig del 2018, si en algun moment has estat acompanyat per Enríquez Negreira a l'estadi on s'havia d'arbitrar, en quins partits i en quina data. Vaja, que cada àrbitre ha de contestar ara aquest formulari abans de la mitjanit amb l'objectiu de descartar possibles col·laboracions que continuïn esquitxant aquest organisme.
Probablement demà tindrem el sentit d'aquestes respostes. Llegint la premsa, Bassas, encara n'hem vist alguna més de coses per aquesta qüestió?
Mira, un parell. D'una banda, perquè també és interessant llegir el que publica el Confidencial sobre el cas, i és que l'ajudant del Tata Martino a la temporada 13-14, Jorge Pau Tasso, els ha assegurat no haver vist mai cap informe arbitral ni cap assessoria per part de cap àrbitre, i que ni tan sols havia escoltat, diu, mai el nom d'Enríquez Negreira, ni el del pare, ni tampoc el del fill. I d'altra banda, el que explica El Mundo, i és que Enríquez Negreira també va amenaçar Luis Rubiales quan el va fer fora del comitè d'àrbitres ara fa 5 anys. Ho va fer a través d'un burofax, igual com va passar amb Josep Maria Bartomeu en veure que Rubiales no li va donar ni un cèntim del que Negreira reclamava pels seus 24 anys a la Federació Espanyola.
I per acabar amb aquest aspecte, possibles conseqüències pel Barça, escoltem el que va dir l'advocat penalista ahir al Tuiràs, Marc Molins.
Sí, primer valorant possibles sancions.
Formalment cabria aquesta possibilitat fins a determinades privacions o inclús alguna inhabilitació puntual per participar en alguna competició. És a dir, hi ha un catàleg ampli per més que la pena principal o la pena prioritària, la que s'aplica de forma primària, és la pena econòmica, d'acord amb el que estableix el propi Codi Penal, l'article 65.
I després, i al marge de com de lluny arribi finalment el cas, Marc Molins també posava el focus en els danys que això ja està causant a la imatge del club.
S'exposa el Barça a uns danys reputacionals molt importants, no? La mera existència del procés penal, d'aquest principi de sospita, amb un escenari com el que es planteja, doncs implica unes repercussions, insisteixo, reputacionals importants.
Doncs són les novetats d'aquest cas Enríquez Negreira, que lògicament tot just acaba de començar. Ara mateix és 3:15 PM.
RAC 1 migdia.
I continuem repassant les notícies d'aquest dimarts. Dani Alves continuarà en presó provisional a Brians 2. L'Audiència de Barcelona considera que és una mesura totalment justificada perquè veu un risc elevat de fugida si el deixessin en llibertat. En una resolució molt minuciosa, el tribunal desmunta tots els arguments de la defensa d'Alves per revocar la presó provisional. Assegura que ni la col·laboració inicial del futbolista amb els Mossos, ni la pulsera telemàtica, ni estar empadronat a Esplugues de Llobregat esfumen la seva capacitat de fugir del país i no presentar-se, per tant, a un possible judici. Laia Colomer.
L'Audiència de Barcelona ha rebutjat la petició de llibertat de l'advocat de Dani Alves, Cristóbal Martell, i el manté entre reixes, tal com havien demanat la Fiscalia i l'advocada de la víctima, tot i que el tribunal no comparteix amb l'acusació que deixar-lo en llibertat atemptaria contra els interessos de la noia. Sí que està d'acord que hi ha un alt risc de fugir, de primer, per la capacitat econòmica d'Alves, diu l'Audiència, com a futbolista d'elit, però també perquè no pot demostrar l'arrelament al país. Malgrat que està empadronat a Esplugues de Llobregat, els jutges asseguren que només hi va de vacances i que té tota la família al Brasil, i creuen que podria fugir del país fins i tot retirant-li el passaport i posant-li una pulsera telemàtica. A més, l'Audiència de Barcelona assenyala que ara Alves encara tindria més motius per marxar perquè sap tots els indicis que hi ha contra ell.
Compartimos con las acusaciones que concurre un elevado riesgo de fuga por la elevada pena que puede serle impuesta, los severos indicios de criminalidad contra él mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían, como hemos dicho, abandonar España en cualquier momento.
En un comunicat breu, la defensa d'Alves qualifica d'asimètrica la resolució de l'Audiència de Barcelona i insisteix que és innocent i que no té voluntat d'abandonar l'estat espanyol. Mentrestant, el cas continua investigant-se al jutjat d'instrucció.
Ho destacàvem també en començar: el principal sospitós del crim d'Helena Jubany, Santi La Iglesia, torna a estar oficialment imputat. El jutge que investiga aquell assassinat d'ara fa 22 anys creu necessari comparar el seu ADN amb les restes trobades a la roba i el cos de la víctima. Un nou gir de guió, aquest cas, de manera que ara hi ha dos homes formalment investigats pel crim. Des del Palau de Justícia, Benet Ñigo, bon dia.
Bon dia. El maig de l'any passat, el jutge va ordenar fer una nova anàlisi d'ADN de les restes biològiques a la roba i al cos d'Helena Jubany, utilitzant tècniques que fa 20 anys no existien. Hi van trobar dos perfils masculins, però cap d'ells coincideix amb l'únic home investigat avui en dia, Xavier Jiménez. És per això que el jutge creu oportú reobrir la causa contra el primer sospitós per poder comparar les restes amb el seu ADN.
La comparación con el material genético de Santiago La Iglesia podría permitir, en función del resultado de la prueba, hacer avanzar la investigación de forma decisiva.
El jutge ja havia intentat reobrir la causa a La Iglesia, però llavors l'Audiència de Barcelona va dir que no hi havia prou indicis nous que ho justifiquessin. Per això aquest cop s'esforça en subratllar que estem davant un nou indici crucial.
Pese a que los indicios que vincularían a Santiago La Iglesia se consideraron insuficientes, y esta decisión debe respetarse y es inamovible, no puede desconocerse que existían.
El crim està actualment prescrit per qualsevol persona que no hagués estat investigada abans, però en el cas de La Iglesia la prescripció no estava tancada fins al 2025.
I continuem als tribunals, perquè els pressupostos falsos per manipular la contractació de la Institució de les Lletres Catalanes han estat els protagonistes avui al judici a Laura Borràs. Diversos testimonis han negat davant del Tribunal Superior de Justícia que fessin cap pressupost per optar contractes menors, això tot i que el seu nom i les seves dades s'hi apareixen, Benet.
Sí, per exemple, el cunyat d'Isaías Herrero o un company del grup de recerca de Borràs. Cap d'ells tenia ni idea d'haver-se presentat a cap procés per aconseguir un contracte, però, en canvi, allà estan les seves dades i els seus pressupostos. Un d'ells ha dit literalment que al·lucinava.
Què ens pot dir d'aquest pressupost?
Que em torna a sorprendre una vegada més aquest pressupost, perquè no l'he presentat mai, aquest pressupost. És que, a més a més, disseny de postals. Jo no soc dissenyador.
Aquí continuen estant les seves dades per això, no?
Bueno. Sí.
Segons acusació, són els pressupostos comparsa, aquells que es presentaven per donar aparença de legalitat. Durant la sessió, per cert, l'acord entre la defensa de Borràs i el jutge s'ha tornat a tensar. Jesús María Barrientos ha tallat l'interrogatori d'Isabel Elbal diverses vegades fins que ja n'ha tingut prou.
Alguna pregunta relacionada?
Ja no, senyoria, había cuenta.
¿Tiene interés real en descubrir la verdad de lo sucedido?
Claro, y esta parte también tiene interés real en poder acreditar un hecho.
Pues centralice el interrogatorio. No
se puede así.
Per l'advocat Gonzalo Boye, això demostra el que han denunciat des del principi.
Su falta de imparcialidad se está reflejando en el cercenamiento del derecho de defensa.
El que han confirmat en tot cas alguns testimonis és que, amb Borràs i Herrero al capdavant, la institució va fer un salt en l'àmbit digital.
Gràcies, Benet. Ara són les 2 i pràcticament 20 minuts. De seguida tornem.
Aquest dijous a les 9, el Barça al Teatre dels Somnis. Manchester United Barça, des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som... RAC1. Ha rebut pressions per part de Laura Borràs o del seu entorn, Magda Oranic?
No vull dir que sí, perquè d'aquesta se'n sortirà, però sí.
Hola, Àlex de la Iglesia, bon dia, buenos días. Ahora hablábamos con Santi Segurola.
Te conozco bien.
Bueno, los dos fuimos dirigidos por ti.
Por eso.
Rodrigo Sorboye, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Felicidades.
Muchas gracias. No es mi cumpleaños ni nada.
No, pero, bueno, es que es una barbaridad.
Hola, soy Javier, buen día.
A ver, uno cuando es adicto, es adicto, es adicto. No es adicto a una cosa, adicto a algo, no. Es adicto.
La ministra Irene Montero. Ministra, buen día, buenos días.
Buen día, Jordi.
¿Cómo está?
Pues bueno, bien, preocupada por el nivel...
David Madí, buen día, muchas gracias.
Els Mossos, hi ha una perturbació d'una guerra d'afeccions interna.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. On passen les coses. RAC1. Tots som 1. RAC1 migdia.
Vladimir Putin avisa que anirà fins al final i torna a recórrer l'amenaça nuclear. Avui, en el seu discurs sobre l'estat de la nació, quan falten 3 dies pel primer aniversari de la invasió d'Ucraïna, ha anunciat que suspèn el compliment de l'últim tractat de desarmament nuclear que encara estava vigent entre Rússia i els Estats Units. El president rus insisteix que el veritable objectiu d'Occident és la destrucció del seu país, però avisa que l'exèrcit del Kremlin és invencible, diu.
Occident no amaga que el seu objectiu és infligir una derrota estratègica a Rússia. Acabar amb nosaltres d'una vegada per totes. Volen transformar un conflicte local en un enfrontament global i reaccionarem en conseqüència perquè estem parlant de l'existència del nostre país. Però també han de ser conscients que és impossible vèncer Rússia al camp de batalla.
Putin treu pit que les sancions no han servit per res i es vanta que només han aconseguit disparar els preus als països occidentals, que ell acusa de detectar també els valors tradicionals amb temes com el matrimoni homosexual. De fet, ha arribat a dir que defensen la pedofília. Tot plegat en un discurs de gairebé 2 hores que ha fet davant de tots els representants de les cambres del Parlament rus. L'OTAN lamenta el to d'aquest discurs i la retirada russa de l'acord de desarmament nuclear. L'aliança assegura que el Kremlin intensificarà la guerra les properes setmanes i diu que està en estret contacte amb la indústria armamentística per accelerar l'enviament d'armes i munició a Ucraïna. Aquest mateix matí, a la seu de l'Aliança, el ministre d'Exteriors ucraïnès ha dit que l'entrega de munició és més urgent que mai. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. Demostració de múscul i unitat entre l'OTAN, la Unió Europea i Ucraïna aquest matí a la seu de l'Aliança amb una reunió entre el secretari general, l'alt representant de la diplomàcia europea i el ministre d'Exteriors ucraïnès. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha demanat que els aliats es coordinin i asseguren que ja estan en conversa amb la indústria de l'armament perquè augmentin la producció i entrega de munició. Dmitri Kuleba ha agraït l'ajuda prestada fins ara, però també ha demanat més coordinació, ja que el seu país diu necessita munició com a tard, en qüestió de dies, per defensar-se de les ofensives russes.
Hem acordat crear un grup de treball focalitzat en 3 punts: coordinació entre els productors d'armes, empreses distribuïdores i els països. Aquest és el triangle amb què hem de treballar i amb què les coses han de funcionar. Tenim la capacitat de producció i la capacitat d'entrega. Ara només cal coordinació.
So we need coordination.
Stoltenberg també respon al discurs de Putin d'aquest matí assegurant que Rússia és l'únic responsable d'una guerra global. El secretari general de l'OTAN també ha expressat la seva preocupació perquè Xina estigui subministrant armament a Moscou.
A les portes del primer aniversari de la guerra, l'efemèride, com dèiem, és aquest divendres. L'ofensiva ha costat la vida ja a més de 8.000 civils, és la xifra que ha donat l'Oficina de les Nacions Unides pels Drets Humans. Aquest mateix matí, un atac rus amb míssils contra la ciutat de Kherson ha provocat la mort de 6 civils, segons el govern ucraïnès. La televisió del país explica que s'han sentit una vintena d'explosions i que un dels artefactes hauria impactat contra una parada d'autobús. Segons l'ONU, la guerra també ha deixat més de 13.000 ferits entre la població civil. A tot això, la Fundació del Convent de Santa Clara de Sor Lucía Caram vol construir un hospital de campanya amb uns 50 metges a Ucraïna per atendre els ferits de guerra. La iniciativa costa uns 2 milions d'euros i per això engegaran una campanya per recaptar diners. L'objectiu és que la proposta pugui ser una realitat d'aquí a 2 o 3 mesos. Caram ha explicat que també continuaran amb els corredors humanitaris i que volen ajudar a salvar vides, ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Però si entre tots ens preguntem què podem fer, jo crec que ens ho hem preguntat amb el Padre Àngel, hem anat sumant complicitat i jo penso que si hi ha una gran conspiració per fer la guerra, nosaltres podem fer una gran conspiració per fer la pau i per salvar vides.
Caram viatjarà demà a Kiev per posar en marxa el projecte i per obrir un corredor humanitari que permeti continuar donant suport als afectats pel conflicte. Des que va esclatar la guerra ara fa un any, la Fundació del Convent de Santa Clara i Missatgers de la Pau han ajudat unes 4.000 persones, han enviat 84 ambulàncies, 200 equips de reanimació i tràilers de medicament a Kiev. Anem ara a Madrid, a la Moncloa, perquè els nous impostos de bancs i elèctriques ja han recaptat 1.400 milions d'euros i la previsió és superar els 3.000 milions, que és la xifra que s'estimava quan es va aprovar la llei. El govern espanyol en fa balanç a aquesta hora amb l'argument que els ingressos disparats d'aquest sector fan més necessari que mai l'impost. Al Palau de la Moncloa hi tenim en Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Núria. Sí, fins ara les elèctriques han pagat 800 milions d'euros pels ingressos derivats de la pujada del preu de l'energia. En el cas dels bancs són 637 milions d'euros per la pujada de tipus. Aquestes empreses havien d'avançar el 50% de la previsió anual del nou impost aquesta setmana. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ja apunta que els ingressos disparats d'aquestes multinacionals faran superar previsions i justifica l'impost per pagar, per exemple, la rebaixa de l'IVA del preu del gas a través d'aquestes noves figures impositives.
Creemos que vamos a superar incluso esa cifra de los 3.000 millones que contemplaba el informe económico de esta ley. La recaudación de ambas figuras representa una cantidad bastante asumible, como ven, ante el volumen de beneficio que, bajo ningún concepto, una vez conocidas las cuentas de resultados, puede considerarse confiscatorio, sino proporcionado a estos beneficios y, por tanto, cumpliendo con el mandato constitucional.
Grans bancs espanyols van tenir més de 20.500 milions d'euros de benefici el 2022. Això és un 25% més. En el cas de les elèctriques, el benefici es va disparar un 43%.
Gràcies, Jordi. Continuem parlant de notícies de l'àmbit econòmic perquè Amazon i els treballadors han arribat a un acord pel tancament de la planta de Martorelles previst per finals d'abril. L'acord es ratificarà demà en assemblea. L'empresa ha dit que recol·locarà 180 treballadors en diversos centres que la multinacional té a les comarques de Barcelona, Montse Martí.
I també s'ha compromès a ajudar econòmicament els que vulguin anar a treballar a la planta que obre a Far d'Empordà, que donarà feina a 7.000 persones. Es donarà prioritat en aquestes recol·locacions als més grans de 50 anys i també es tindrà en compte la situació familiar de cadascú. El tancament de la planta d'Amazon a Martorelles afecta un miler de treballadors. La companyia va decidir fa uns mesos traslladar l'activitat de la planta del Vallès Oriental cap a Saragossa. Però en un comunicat, la companyia assegura que continua apostant per invertir a Catalunya.
El sector de l'oci nocturn preveu facturar al voltant de 96 milions d'euros durant el Congrés Mundial dels Mòbils, que es farà la setmana que ve a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. La patronal Fecasarm calcula que cada visitant es gastarà de mitjana uns 300 euros al dia en restauració i locals d'oci.
De moment encara són previsions que queden per sota de les xifres de 2019, l'última edició abans de la pandèmia. La patronal recorda que s'esperen 30.000 congressistes menys que els que hi va haver el 2019, però 20.000 més que l'any passat. El president de la patronal, Joaquim Boades, explica que que sobretot tenen reserves per sopars de negocis.
Tota la sala llogada com es feia doncs, abans, això no s'està donant encara. Molts esdeveniments corporatius de les empreses es fan alguns hotels, però són més de tarda, i després la gent fa la seva, no? També el que tenim molt constatat és que hi ha molts de sopars d'empresa, això sí, molts sopars de negocis, també aquestes reserves doncs, que són de sopar i copes doncs, de 90-120 persones.
I el preu mitjà per allotjar-se a Barcelona durant aquestes dates s'ha encarit un 227%, segons el portal Booking. Durant la setmana del Congrés, el preu mitjà per nit en un hotel a Barcelona supera els 300 euros, que és més del doble dels 130 euros aproximadament que costa de mitjana allotjar-se a la ciutat una altra setmana sense un esdeveniment com el Mobile. La majoria de congressistes arriben diumenge i es queden a dormir 4 dies a la ciutat.
Només el 17% dels joves a Catalunya es poden emancipar dels pares. És molt lluny de la mitjana europea, que se situa al 32%. El primer obstacle dels joves per anar a viure sols és el preu dels lloguers, que es fa difícil d'assumir amb els ingressos que tenen.
Sí, segons el portal pisos.com, els joves haurien de destinar de mitjana el 85% del salari net a pagar el lloguer, quan el percentatge ideal se situa al 30%. La xifra de joves que es poden emancipar s'ha reduït encara més després de la pandèmia. N'ha parlat a RAC1 el portaveu del portal Ferran Font.
L'evolució de preus a l'alça al mercat de compra que expulsa aquesta generació i els envia a un mercat de lloguer on cada vegada hi ha una oferta més reduïda i una demanda creixent. Barcelona se situa en el primer lloc del rànquing de les capitals més cares a nivell estatal i està augmentant al voltant del 18% segons les xifres que disposem a pisos.com.
I si és difícil emancipar-se a Catalunya, ho és encara més emancipar-se sol, sense haver de compartir pis. Segons Font, una persona sola hauria de cobrar uns 2.200 euros nets al mes per poder pagar un lloguer de 660 euros si pretén destinar el 30% dels ingressos al lloguer. A Barcelona, l'oferta de pisos de lloguer que valguin menys de 700 euros és molt limitada. El portal pisos.com en comptabilitza una vintena, que és el 2% de l'oferta.
Per facilitar la vida de les persones que necessiten assistència sanitària i social, sovint el govern ha posat en marxa una atenció integrada. A la pràctica voldrà dir que hi haurà un gestor que coordinarà tots els recursos que els calen. Començarà per 7 punts del país, entre els quals hi ha Amposta i Barcelona, amb la idea que l'any que ve arribi a tot Catalunya, a Palau de la Generalitat. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, es comença per 7 punts, on ja hi ha alguna experiència integrada. Aquests són Amposta, Prat de Llobregat, Barcelona, Manresa, Osona, Garrotxa, Ripollès i el Gironès. En aquests llocs cada persona tindrà un gestor, diferent en cada cas, que coordinarà tota l'atenció. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha posat l'exemple d'una senyora que viu sola i la visiten una trentena de professionals a l'any, entre sanitaris i socials.
Hi haurà una coordinació de tots aquests professionals, de manera que igual no cal que hi vagin tots, que vagin a l'hora, sinó que hi haurà una persona gestora de cas, que li organitzarà si ha d'anar a visita o no, si ha d'anar-hi una terapeuta ocupacional o ha d'anar-hi l'assistència domiciliària, els recursos al voltant d'aquesta persona siguin molt més eficients, ella tingui molt més confort i el sistema vagi molt més coordinat.
En aquest primer desplegament es focalitzarà l'atenció a la gent gran i als menors que tenen necessitats sociosanitàries. Tot plegat quedarà recollit a l'Agència d'Atenció Integrada pendent d'aprovar. Des del govern parlen de canvi de model i d'un dels acords més importants de la legislatura.
Investigadors catalans han descobert per què una de les quimioteràpies més habituals no funciona en alguns pacients de càncer de còlon i fins i tot els pot provocar recaigudes. En aquests casos, el mateix tractament fa que les cèl·lules sanes ajudin les canceroses a ser més agressives. Recordem que el càncer de còlon és un dels més prevalents, Laia.
Passa quan, en alguns casos, el platí que s'utilitza en la quimioteràpia s'acumula a les cèl·lules sanes properes al tumor. S'hi activen uns gens que es comuniquen amb les cèl·lules canceroses perquè siguin resistents al tractament i fins i tot tornin a créixer. Els investigadors també han vist que hi ha més números que passi en pacients amb alts nivells de periostina, que és un tipus de proteïna. Un dels investigadors de l'Hospital del Mar, Alexandra Calón, diu a RAC1 que això també podria passar en altres tumors.
Nos da muchas oportunidades ahora para refinar el conocimiento del cáncer de colon y recto, pero también de otros tipos de cáncer, porque como son células sanas, estas células sanas van a estar presentes en cualquier tipo de cáncer en el paciente.
La investigació la liderarà l'Institut del Mar d'Investigacions Mèdiques amb la participació de l'ICO, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i l'Institut de Recerca Biomèdica.
Més coses, sindicats, professors universitaris i estudiants carreguen contra l'aprovació de la nova llei estatal d'universitats, la LOSU, que serà una realitat les properes setmanes. Aseguren que no resol problemes troncals com la precarització dels professors associats. La llei planteja que els seus contractes passaran a ser indefinits, ara bé denunciant que es farà mitjançant un procés d'oposició i això els pot fer perdre la plaça, Maria Costa.
D'entrada denuncien
que la nova llei no preveu cap mecanisme de finançament públic. Marca que els contractes dels 10.000 professors associats a Catalunya han de ser indefinits i que hauran de reduir hores treballades, però asseguren que la normativa no explica ni com es farà ni quin sous tindrà i que per estabilitzar la plaça hauran de fer una oposició. En parla Roser Rodríguez de la plataforma Transformem la UB.
És evident que has de passar, és una administració pública, has de passar per concurs, però hi ha d'haver un procés, hi ha d'haver un acompanyament, una espècie de promoció interna, alguna manera de funcionar que reconegui, és a dir, que reconegui aquest mal funcionament, antiguitat, hores de docència, no sé, i no resol, és a dir, al final, si les necessitats del departament canvien, aquest ser indefinit no et garanteix que no et puguin deixar de contractar.
Al llarg del dia s'han convocat aturades parcials del personal docent i investigador, que a la tarda, per exemple, a 6:45, hi ha una concentració unitària davant del Departament de Recerca.
Un dels altres maldecaps que vol solucionar la LOSU és l'agilitat a l'hora d'homologar títols d'estudiants estrangers. El Ministeri d'Universitats assegura que la nova llei ha de facilitar l'entrada d'aquests estudiants al sistema universitari. De fet, el mateix ministeri reconeix que té damunt la taula gairebé 40.000 expedients d'aquest tipus encallats a la burocràcia. Un d'aquests és el d'una persona que ha denunciat el cas al contenidor del Monarracú.
És la Maria, que va estudiar el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat de Perpinyà. Tot i que va acabar la carrera el 2020, va començar els tràmits per homologar el títol a la subdelegació del govern espanyol a Girona. Encara no en sap res. La insistència l'ha portat a reclamar-ho fins i tot personalment a Madrid, al Ministeri, però la resposta va ser que l'homologació del seu títol estava pràcticament en mur. Té un màster de professorat per poder exercir la docència, però no pot treballar fins que tanqui aquest tràmit.
Ara que he acabat el màster, que ja podria no entrar en un centre educatiu, em trobo vetada amb els centres privats concertats i públics. Val? Llavors només sí que podria entrar en un centre privat.
Els problemes per homologar títols també arriben al Departament d'Ensenyament. També el contenidor del Monarracú hi ha anat a parar el cas d'una noia que va acabar l'ESO a Alemanya i que ara estudia el batxillerat en un institut de Canet de Mar. El Maresme no ha aconseguit que li homologuin perquè té una assignatura suspesa. Però això no és un impediment a Catalunya per obtenir el títol.
La Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica als massissos de les Gavarres i a Rocacorba, les comarques del Gironès, del Baix Empordà i el Pla de l'Estany. L'objectiu és reduir un 70% la població actual de senglars. Per aconseguir-ho, els caçadors hauran de capturar fins a finals de maig més de 6.700 exemplars, sobretot joves i femelles. És la primera vegada que es declara una emergència com aquesta. Des de Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. En aquestes dues zones boscoses de gairebé 88.000 hectàrees hi ha 16 senglars per quilòmetre quadrat. La prioritat és arribar a una mitjana d'entre 4 i 5 per reduir també els danys que provoca l'animal a l'agricultura. Els caçadors durant aquest temps ho tindran més fàcil per fer tràmits administratius. Si al maig, quan acaba la declaració d'emergència, no s'ha assolit el llindar de captures, el departament actuarà de manera subsidiària. Anna Salitges és la directora general d'Ecosistemes Forestals.
I actuarem amb els nostres efectius. Quins són aquests nostres efectius? Doncs a nivell de Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, doncs tenim diferents equips de camp que ens poden donar suport. També comptem amb el cos de guardes de les reserves nacionals de caça i també fora del Departament amb el suport del cos dels agents rurals.
A l'Alt Empordà i a la Garrotxa també hi ha molts senglars, però segons la Generalitat no es donen els requisits per declarar-hi l'emergència cinegètica, que són danys a l'agricultura i molta població d'aquesta espècie.
Gràcies, Bàrbara. I atenció als usuaris de Netflix. Avui és l'últim dia per establir la ubicació principal del compte i lligar-la a una xarxa Wi-Fi. Tots els que quedin fora d'aquesta xarxa ja no podran utilitzar Netflix. Per tant, qui vulgui tenir un compte compartit amb algú que no visqui en aquesta ubicació principal haurà de pagar uns diners extra. Cada mes el preu és de 5,99 € per cadascun d'aquests comptes addicionals, com s'estableix la ubicació principal. Què passa si no ho fem fins que acabi el dia? Doncs ho expliquen en Sergi Ambudio.
La ubicació principal s'estableix des del televisor i, a més, aquest ha de ser Smart TV. Això és important perquè, si no tens Smart TV i sent el titular del compte sempre has mirat Netflix a través d'un ordinador, un mòbil, una tauleta o amb un sistema Chromecast, no hauràs d'establir ubicació principal. Per tant, quedes fora de les restriccions. Netflix, de moment, només pot controlar aquells comptes vinculats a un televisor intel·ligent, els que funcionen per internet. Si aquest és el teu cas, has d'accedir a l'aplicació de Netflix a la tele, clicar la fletxa de l'esquerra del comandament, anar a obtener ayuda, després gestionar ubicación principal i escollir l'opció de completar el procés via correu electrònic o via SMS. En 2 minuts està fet. I què passa si acaba el dia i no ho has fet? Res. Serà Netflix qui t'establirà una ubicació. Quina? La que més facis servir. A partir d'aquí podràs accedir a la plataforma quan vulguis i canviar la ubicació.
RAC 1 migdia. amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Les 2:38, avui es reprèn la Champions amb la segona tongada de l'anada dels vuitens amb el Liverpool-Madrid, Xavi, com a partit més destacat.
Exacte, començarà a les 9 de la nit i el podreu seguir en directe a RAC1 entre avui i demà. Es resoldran aquesta anada dels vuitens i dijous serà el torn de l'Europa League amb el Manchester United-Barça com a partit més destacat. Que avui fa festa abans de viatjar demà cap a Manchester per afrontar la tornada del play-off d'accés als vuitens de final de l'Europa League. El Barça volarà demà a les 11 del matí i a la tarda podrem escoltar ja el tècnic i un dels jugadors blaugranes en la roda de premsa prèvia. Això serà a 8:15, hora catalana, i després a les 8 l'equip s'entrenarà a Old Trafford. Tot plegat per acabar de preparar un partit complicadíssim que el Barça ha d'afrontar sense dues peces clau de l'equip, com són Pedri, lesionat, i Gavi, per sanció. Per tant, Xavi Hernández haurà de buscar una alternativa i aquí bona part de les mirades poden anar dirigides a Ferran Torres, sobretot després d'aquest partit contra el Cádiz de diumenge a l'estadi del Camp Nou. En aquest sentit, la notícia destacada del dia són les paraules d'aquest matí del davanter blaugrana, lògicament a banda del que ha explicat Laporta en relació al cas Negreira. Diu Ferran Torres que està convençut que es quedarà molts anys al Barça, malgrat el mal inici de temporada. El jugador valencià ha parlat en un grup de periodistes, entre els quals hi havia el director del Tu Diràs, a qui ara mateix saludem. Aleix Pariser, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Ha fet Ferran aquesta trobada amb la premsa explicant que la lesió que va patir la pretemporada ha estat un contratemps més important del que es pensava.
Sí, sí, sens dubte. Tot arrenca malament amb aquesta talla al peu que es fa just al final de la pretemporada, just abans que arrenqui la competició oficial, i que a partir d'aquí doncs, ha estat una bola de neu que s'ha anat fent molt grossa, perquè li va costar tenir minuts a l'inici de temporada, quan comencen jugant Dembélé i Rafinha a les bandes amb Lewandowski, després quan entrava no li sortien les coses, Xavi després troba la fórmula dels quatre migcampistes i només dos davanters que han estat sempre Dembélé o Lewandowski o Rafinha Lewandowski i que sempre li costava entrar, no? I això s'ha anat fent gros i el jugador és veritat que va arribar a un punt que, com ell mateix ha explicat avui en aquesta xerrada informal amb diversos periodistes, doncs va arribar a ser un pou sense fons, no? La frase que ha fet servir el mateix Ferran Torres, i això va fer que es plantegés l'ajuda psicològica que ha estat clau per superar aquest moment tan complicat, però alhora ha dit Ferran Torres que és una experiència que l'enfortirà, segur, que ja l'està enfortint i que el farà créixer. Recordem que només té 22 anys el davanter del Barça, que avui deia que havia arribat a anar 2 o 3 vegades per setmana a fer teràpia psicològica per mirar de revertir aquesta situació en la que es trobava. Amb Xavi i amb el cos tècnic també ha tingut xerrades constants en les quals ell mateix els explicava que no sabia per què no trobava el seu nivell, no li sortien les coses i els demanava ajuda, no?, per revertir aquesta situació. Diu que sempre ha tingut el suport del míster i dels companys, sobretot del capità Sergio Busquets, que l'ha ajudat moltíssim en aquests mesos complicats. Ferran Torres també ha reconegut que es va obsessionar amb fer gols. Diu que s'ha exigit massa amb el gol, que pensava que el gol seria com un bàlsam que el faria sortir d'aquest pou, d'aquesta situació difícil en la que es trobava, i que en canvi no s'ha exigit en jugar com ell li agrada jugar, que és el que va mostrar diumenge contra el Cádiz. Diu Ferran Torres que vol tornar a ser feliç jugant com ell en sap, no? Com ha demostrat tant el València com el City, més enllà de marcar gols o no, que ja no s'obsessiona tant amb el gol. Per cert, aquí ha aclarit que l'any passat contra el Nàpols a l'Europa League no va plorar per aquelles ocasions tan clares que va fallar. Diu, jo mai vaig arribar a plorar, no?, a vessar cap llàgrima, tot i que evidentment vaig marxar molt frustrat d'aquell dia. I finalment, el davanter valencià també ha lamentat les crítiques que ha rebut tan ferotges, considera que no s'ha valorat prou que ell deixa el City per venir a un dels pitjors moments del Barça. El Barça era novè a la Lliga quan ell arriba al gener del 21, arriba sortint d'una lesió, quan es recupera creu que va contribuir activament al resorgiment de l'equip, la temporada passada fent-lo entrar a la Champions, i que això no s'ha valorat massa quan hi ha hagut aquestes crítiques. Que es veu molts anys al Barça, com comentaves, sí, perquè tenen un grup molt jove i amb ambició, i que el títol de la Supercopa d'Espanya ha estat com tirar llenya al foc, no?, que encès una flama que no volen que s'apagui aquesta temporada, que van també les coses a la Lliga i també a la Copa. I que ara espera, doncs, mantenir la dinàmica positiva del partit contra el Cádiz, no?, seguir creixent, començant per aquest dijous al Trafford, que és un partit molt especial per ell, com a exjugador del City, diu que hauran de saber patir aquest escenari a l'Old Trafford per poder passar a vuitens d'Europa League, que es veu jugar a Nadal en qualsevol de les tres posicions i que no està tan còmode fent de quart migcampista en aquest quadrat de Xavi, però que si Xavi li demana s'hi adaptarà. Un Ferran Torres, doncs, proper, sincer, en aquesta xerrada informal amb un grup de periodistes en la que ha volgut explicar un context realment complicat, el que ha viscut en els últims mesos.
No, interessant, interessant sentir evidentment el que ha explicat avui Ferran Torres després d'una temporada complicadíssima, vaja, no només temporada aquesta que tenim en curs, també el final de la temporada passada no va ser gens fàcil pel davanter valencià. Aleix, moltíssimes gràcies, us escoltem a partir de quina hora avui, més o menys?
Sí, avui cap a les 11, no? Quan acabi aquest Liverpool-Madrid i l'Eintracht-Nàpols, del que ara parlareu, ja ens hi posarem per analitzar-ho tot el tu diràs, i també parlarem, evidentment, de Ferran Torres i les opcions que té de jugar al Trafford dijous.
Perfecte, Aleix, gràcies.
Una abraçada, Xavi.
Per Xavi, fantàstic. Qualsevol reforç serà benvingut, tenint en compte la dificultat del partit que es juga dijous a Old Trafford, aquest Manchester United-Barça. Tothom ha de sumar, tot ha de sumar en un escenari tan complicat com és aquest camp, un dels camps on històricament pitjor li ha anat al Barça. A més, el partit arriba en el millor moment de forma pel Manchester United, que a casa acumula 17 partits seguits sense perdre. 17, dels quals 15 són victòries i dos empats. Ho repassem amb la Laia Coll. Laia, bon dia.
Bon dia. El Manchester United no perd un partit a Old Trafford des del mes de setembre, des de la primera jornada de la fase de grups de l'Europa League contra la Real Societat. De fet, a casa només han perdut dos partits en tota la temporada, el de la Real Societat i el de la primera jornada de Lliga contra el Brighton. Des d'aleshores, però, ha plogut molt perquè els Red Devils, que han començat aquesta temporada un nou cicle amb Ten Hag a la banqueta, han canviat radicalment. Van tenir un inici molt complicat, cues a la Premier League, i ara són tercers a 5 punts de l'Arsenal i estan de ple a la lluita pel títol. A més, diumenge jugaran la final de la Copa de la Lliga, segueixen vius a la FA Cup i a l'Europa League, esperen que Old Trafford sigui determinant per eliminar el Barça i ser als vuitens de final. Després de la victòria d'aquest diumenge contra Leicester, Ten Hag va anar cap a un sector de l'afició i es va veure, com els deia, alguna cosa. I després el mateix tècnic, preguntat en roda de premsa, va revelar què els havia dit.
És un gran partit. Assegureu-vos d'estar al camp i així podrem vèncer el Barça tots junts.
Old Trafford, conegut també com el Teatre dels Somnis, des que l'històric jugador Bobby Charlton va dir el dia de la seva retirada la ja cèlebre frase de tots els nens de Manchester somien amb triomfar en aquest teatre, és un dels camps més imponents del continent. Té capacitat per 74.000 espectadors i és el segon més gran d'Anglaterra, només superat per Wembley. Dijous estarà ple d'aficionats al United, però també hi haurà una representació blaugrana amb 2.350 culers de la graderia, alguns dels quals ja han començat a arribar a Anglaterra aquest matí.
I per acabar-ho d'adobar, ja els precedents tampoc ajuden gaire. Com li ha anat el Barça al Trafford?
El Barça ha jugat 5 vegades amb un balanç d'una victòria, dos empats i dues derrotes. L'única victòria és de l'última visita, la temporada 2018-2019. El partit es va resoldre per la mínima 0-1. Oficialment el gol va ser de l'encara jugador Luke Shaw en pròpia porta, tot i que Luis Suárez el va celebrar com a propi. Ara el Barça haurà de tornar a guanyar a Old Trafford si vol avançar la següent ronda, perquè recordem, des de la temporada passada, els gols fora de casa ja no tenen valor doble. Per tant, després del 2-2 del Camp Nou, qualsevol empat portaria el partit a la pròrroga. De cara a aquest transcendental duel, Ten Hag recupera Lisandro Martínez i Savitza, tots dos sancionats a l'anada. També recupera McTominay, que ja va jugar diumenge, i són optimistes amb Anthony i Martial. Maguire és també dubte després de ser baixa al cap de setmana per molèsties.
Perfecte, Laia, moltíssimes gràcies. La Laia, que ja la tenim a Manchester, juntament amb la Marta. Per tant, l'expedició de RAC1 ja mica en mica viatjant cap a Manchester per aquest partidàs de dijous. I atenció als oients de RAC1, perquè precisament aquest partit, el Manchester United-Barça, serà el primer que podreu escoltar les narracions de futbol sincronitzades amb la televisió a través de l'aplicació de la ràdio. Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia.
Què caldrà fer, a veure?
Doncs és molt senzill, només caldrà descarregar-se l'aplicació de RAC1 o bé actualitzar-la, si ja la teniu al mòbil, i un cop fet això, des d'avui, sempre que hi hagi un partit del Barça, l'Espanyol o del Girona, des de l'aplicació podreu quadrar l'àudio de RAC1 amb les imatges de la televisió, sigui quina sigui la que emeti el partit. Clica en el botó que us trobareu. És molt senzill i intuïtiu. Aquesta és la novetat principal d'aquesta actualització de l'aplicació de RAC1, però no l'única. Des d'avui també es poden escoltar els podcasts amb velocitat de reproducció variable, és a dir, es pot fer que vagi més ràpid, igual que els àudios de WhatsApp, i encara una altra novetat, l'apartat per més tard de l'aplicació es converteix en una llista de reproducció on podeu ordenar i escoltar de manera continuada els vostres àudios preferits.
Passen 3 minuts a 3 quarts a 3. Gràcies, Joan Lluís. Anem a la Champions. Entre avui i demà resoldrà aquesta anada dels vuitens de final de la competició. Avui, però, el partit estrella, lògicament el busquem a Liverpool-Real Madrid, un partit amb història, a més, en aquesta competició. Gemma Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
Última hora dels blancs, també dels anglesos.
Doncs el Real Madrid va volar i a Liverpool i ha dormit, però no ha descansat gaire. Aquests eren els focs artificials que van sorprendre tothom a les dues de la matinada just al costat de l'hotel del Madrid. Llum, color, trons, soroll... Llavors. El Madrid és a Liverpool amb les baixes de Tchouaméni, Kroos i Mendy. La gran novetat a l'expedició és Benzema, que Ancelotti ja ha avançat que serà titular avui. El Madrid, Ancelotti manté el dubte de si sortir amb Rodrigo, això sí, Vinícius i Benzema en punta, o sortir amb Valverde en aquesta posició de fals davanter, tot i les baixes importants que té al mig del camp.
Es lo que estoy pensando. Y lo pensaré hasta mañana. Esto es el... Esta es la duda, o tener un equipo un poco más controlado atrás, o meter un equipo un poco más contundente enfrente. Esto es la duda que tengo. Estoy contento que no la tengo solo yo, la tiene también tú. Ojalá no me equivoque.
Bon humor de Carleto, i davant tindran el Liverpool, rival a la final de la Champions passada.
I ahir Jürgen Klopp confessava que no havia tornat a veure la final fins fa un parell de dies i va tornar, diu, a ser una tortura. Després de reviure aquella derrota, Klopp té clar, tant a l'anada com a la tornada, que el seu equip ha de fer un partit perfecte per passar els quarts de final.
We need to be two super games, to be honest.
Necessitem jugar dos superpartits per passar, però no tinc cap problema amb això, perquè si no rendim al màxim no tindrem opcions. El Madrid, en canvi, no ha de jugar el seu millor partit per poder passar. Sense jugar bé, ells tenen moltes opcions i aquesta és la diferència. El de demà és un partit molt especial per nosaltres.
Pretty special, but I can't wait.
El Liverpool-Real Madrid comença a les 9 a Anfield amb arbitratge del romanès Kovacs.
Mentrestant, a Madrid, Gemma, la llotja d'honor de l'estadi Santiago Bernabéu acollirà la capella ardent de Mancio Amaro, president d'honor del club, mort aquesta matinada.
Sí, des de les 3 de la tarda, d'aquí uns minuts, fins a les 9 de la nit d'avui i també demà al matí, la capella ardent estarà oberta als aficionats que ho desitgin per acomiadar i honorar l'exjugador i el president d'honor del club. Amancio Amaro va arribar al Madrid l'any 62, procedent del Depor, i va ser madridista durant 14 temporades. El 1966 va guanyar la sisena Copa d'Europa del Real Madrid a l'estadi Heysel de Brussel·les i va marcar el primer gol madridista per guanyar el Partizan de Belgrat. Amancio va guanyar 9 lligues i 3 Copes d'Espanya amb el Real Madrid.
Tornant al vessant esportiu, a més del Liverpool-Madrid, avui també es juga l'Eintracht de Frankfurt-Nàpols i per demà quedaran el Leipzig-Manchester City i l'Inter de Milà-Porto. Tota la jornada, la d'avui i la de demà, la podreu seguir a RAC1. I encara un apunt més de futbol. Ahir es va tancar la jornada de Lliga del cap de setmana amb la derrota del València, que agreuja Bassas la seva crisi.
Sí, ni el canvi a la banqueta amb l'estrena de Rubén Baraja ha pogut canviar de moment el rumb d'aquest València, que hi va perdre per 1-0 contra el Getafe, un rival directe a la lluita per la salvació. Es tracta de la cinquena derrota consecutiva de l'equip txec, que cau a la penúltima posició, només 20 punts en 22 jornades, després de ser superat precisament pel Getafe, que ara escala fins al 16è lloc amb 22 punts, dos més que el València. Això sí, els mateixos que Almeria i Cádiz, que és ara mateix l'equip que marca el descens. Només hi ha un equip pitjor que el València, que és l'Elx, molt despenjat amb 9 punts. Això vol dir que el Girona acaba la jornada amb 5 punts de marge sobre el descens, un més de com la va començar, mentre que l'Espanyol en té 2 respecte a la zona fatídica, també un més que abans de l'inici d'aquesta jornada. Un Espanyol, per cert, que avui ha anunciat descomptes especials pel pròxim partit d'aquest dissabte contra el Mallorca. Els menors de 15 anys tenen l'entrada gratuïta i els socis també tindran preus especials en la compra de 3 entrades addicionals. I mentrestant, els despatxos, i segons hem pogut saber a RAC1, l'Espanyol i Nico Melamed s'han emplaçat a parlar sobre la renovació del futbolista un cop els blancs i blaus aconsegueixin l'objectiu de la temporada, que no és un altre que el de la permanència. Hi ha contacte, hi ha diàleg constant i sintonia entre totes dues parts, però encara cap negociació oficial. Recordem que Nico acaba contracte el 30 de juny del 24.
I en poliesportiu, un parell de coses a explicar per començar, que avui ja tenim en dansa els quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala.
El Barça rep el Jaén a partir de 8:45 en el moment més delicat de la temporada, després de quedar fora de la Copa d'Espanya i de perdre la Lliga aquest cap de setmana passat contra el Pozos de Jesús Velasco. Tenen les baixes de Diego i Ferrau. Si el Barça guanya, accedirà a la Final Four que jugarà els dies 1 i 2 d'abril a Antequera. D'altra banda, en handbol, el Freiking Granollers rep avui l'Skjern danès en partit de Lliga Europea. Els vallesans ja fa dies que estan classificats matemàticament pels vuitens de final, però una victòria serviria per evitar el Fuchse alemany. Serien tercers del grup C i evitarien un dels favorits al títol.
I atenció al Barça de rugbi, que podria quedar-se fora de la Copa del Rei i de la lluita pel títol per alineació indeguda.
El Cisneros ha impugnat el partit de l'altre dia per alineació indeguda en un dels canvis fets pel Barça. El canvi indegut que reclama el Cisneros és que els Blaugrana van fer el minut 70 quan va entrar un jugador per substituir un altre jugador lesionat amb un cop al cap, marcat com a primera línia per un jugador de camp i no per una altra primera línia. El Barça de rugbi té el cas a les mans dels seus serveis jurídics i té temps fins demà a les 5 de la tarda per presentar al·legacions que resumeixen en explicar que ho van fer amb el permís de l'àrbitre, tot i que l'acte no ho reflecteixi i que passi un canvi per lesió, com es pot veure a les imatges del partit. Un canvi per lesió no hauria de comptar com a substitució. Si es falla, però, en favor dels Cisneros, el Barça perdria el bonus defensiu i quedaria fora dels 6 primers classificats, que són els que juguen la fase pel títol i també la Copa.
6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1.
Han pujat molt les factures d'energia del teu local? Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Signar una hipoteca sona així. Acabar de pagar-la i canviar-se a Línia Directa sona així. Si ja has acabat de pagar la hipoteca, t'abaixem un 25% el preu de l'assegurança de la llar, sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Els vostres alumnes de primària són creatius? Coneixen bé Catalunya? Participeu en el concurs organitzat per Cruïlla Pluja d'Idees, fent un cartell o un vídeo amb el més destacat de la vostra localitat. Cruïlla premiarà una escola per província i un premi especial Catalunya. 3.000 euros de premi per l'escola. Consulteu les bases al web cruillacertamenplujadidees.cat.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició avui TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8 TV.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Dos minuts.
minuts i mig per les 3. Steven Spielberg rebrà avui l'Os d'Or honorífic al Festival de Cinema de Berlín. Serà en una gala a quarts de 9 del vespre que vol celebrar la trajectòria d'un dels directors més prolífics de les últimes dècades. En paral·lel a aquest reconeixement, continua la competició oficial a la capital alemanya. Ara per ara ja s'han presentat gairebé la meitat de les 19 produccions que opten a endur-se l'Os d'Or aquest any. Una programació extensa que complicarà la feina del jurat, així ho ha confessat la directora Carla Simón, que és membre del jurat internacional, en una conversa amb RAC1, on també ha parlat dels seus plans de futur i dels Premis Goya. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1 a la Berlinale, la Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia, així és. Carla Simón reconeix que la diversitat de propostes de la secció oficial d'aquesta 73a edició de la Berlinale suposa tot un repte pel jurat internacional. Malgrat tot, com ha explicat a RAC1, confia que podran posar-se d'acord a l'hora de decidir un palmarès i espera que aquest pugui ser el més repartit possible. Precisament parlant de premis, Simón també s'ha referit al polèmic palmarès dels Goya, que va deixar el Carràs sense cap reconeixement. La directora treu ferro al tema, però reconeix que falta diversitat a l'Acadèmia Espanyola.
Nosaltres no podem dir-hi molt, més que, bueno, pues sí que és veritat que falta feina per fer en quant a la diversitat. Això crec que és obvi. Però crec que aquesta feina es fa precisament per, bueno, pues per començar a convidar molta més gent, molta més diversa, moltes més dones. Llavors, per mi, sincerament, no va ser cap sorpresa.
La catalana, que fa tot just un any guanyava l'Os d'Or amb el Carràs, ha explicat a RAC1 que quan acabi la Berlinale s'agafarà un any sabàtic per centrar-se en el seu proper projecte, que començarà a rodar el 2024.
I acabem amb música. Atenció als amants del jazz, perquè ja hi ha cartell pel Festival Jazz Terrassa. Actuaran grans noms com Monty Alexander, un dels tòtems de la història del jazz i que sentim de fons, el pianista Gerald Clayton o el bateria Ulysses Owens Jr. El festival serà del 8 al 26 de març i oferirà una seixantena de concerts. 19 dies de festival en total, 192 músics i 22 escenaris. I la segona edició del Festival Floral de Vilassar, que dirigeix la cantant Judit Nederman, ja té data, serà el 12, 13 i 14 de maig.
El ritmo de la sabana se baila.
Seran concerts en petit format i es faran en espais emblemàtics de Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, on va néixer Nederman, el cartell del festival. El protagonitzen actuacions liderades per dones, com l'Escaramba.